Aquesta secció té la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Paraula d'Acadèmia. Un espai de l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
I tornem al Paraula d'Acadèmia, l'espai que compartim periòdicament amb Nicolau Dols, membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, per comentar algunes novetats relacionades amb la llengua. Avui que tenim un munt d'oients, segurament joves, que fan festa, és un molt bon dia per fer aquest espai. Nicolau, com estàs?
Molt bé, bon dia, bon dilluns de Pasqua Granada. I tu?
Doncs interessada per les novetats que ha donat a conèixer la secció filològica la setmana passada i que avui hem de compartir amb l'audiència.
Sí, jo crec que són moltes que ja anant cap al final de curs i crec que han fet una bona tasca. I així, per exemple, la setmana passada es va presentar el nou diccionari descriptiu de la llengua catalana i també unes novetats que s'introdueixen al DIEC, que és el diccionari normatiu de la llengua catalana.
Ja comences a córrer, Nicolau. Diccionari descriptiu, diccionari normatiu, no n'hi ha prou amb un diccionari, Nicolau?
No. El diccionari descriptiu té per objecte recollir tots els mots i expressions i usos que es fan en una llengua. Però després, tots aquests mots, que són molts, es filtren i es presenten en el diccionari normatiu, que és on l'autoritat lingüística diu aquests mots amb aquests significats són els correctes. No només els que s'usen, sinó també els correctes.
Els correctes. Barco, per exemple, no?
Sí, barco és un bon exemple, se n'ha parlat molt. Barco no surt al diccionari normatiu de la llengua catalana, perquè tot i que hi ha molts parlants que diuen barco, encara hi ha una certa consciència que aquesta paraula no és nostra i aleshores a molts parlants els molesta i doncs si hi ha consciència del parlant sobre la no pertinença d'una paraula, doncs fora del diccionari normatiu, però sí que ha d'aparèixer el diccionari descriptiu.
Que no passa en preguntar, per exemple, que hi ha una part de catalanoparlants que consideren que preguntar no hauria de constar i hauria de ser sempre demanar perquè és més antiga i no sé què, però preguntar sí que la tenim al diccionari normatiu, no?
Sí, preguntar apareix al diccionari normatiu, des d'un punt de vista etimològic està molt bé i hi ha parlants com jo mateix, que ja no és per una determinada sensibilitat sinó perquè dialectalment són diferents. A mi em sembla que jo no dic mai preguntar en aquest sentit, sempre dic demanar. Aquest és un altre factor, que és la diferència dialectal, que són moltes.
Però escolta'm una cosa, Nicolau. Sí. Si sempre diem que l'exercici més meravellós de la vida és conviure amb les altres persones i aprendre de les altres persones a nivell cultural, a nivell emocional, a nivell de codis, que no hi ha res més meravellós que hibridar-nos, perquè la vida és una gran hibridació permanent, amb les llengües també passa. Per tant, prenem paraules d'aquí, d'una altra llengua, i les incorporem, no?
Sí, prenen paraules d'altres llengües i altres llengües prenen paraules del català i les hem d'anar incorporant. El que passa és que en la situació molt concreta del català tenim una altra llengua que la tenim a sobre, la tenim a dins, la tenim a casa i aleshores hem d'anar una mica alerta. Si el nivell de castellanismes que tenim en català fos el mateix que el nivell d'italianismes, ja ens aniria bé, però sospitam que aquí hi ha un factor diferent, no? Aquí hi ha un factor diferent.
Barco, tot i que es diu molt, potser no cal perquè hi ha el vaixell, però i quins tipus de mots s'haurien d'aprendre d'altres llengües, per exemple?
Sí, primer de tot, aquells mots que reflecteixen una realitat cultural que en la cultura catalana no existeix.
Tenim, no?
Per exemple, un cas molt clar d'això és el torero. Torero surt al diccionari normatiu del català perquè, si no, com ho diríem, això dels toreros no és una tradició nostra, en principi.
No, però si es prohibís la tauromàquia, s'ha d'esborrar torero del diccionari? No?
No, perquè encara que es prohibeixi,
la gent s'hi ha de referir.
Esclar, n'hem de poder parlar encara que no ens agradi, precisament per dir que no ens agrada si aquest n'és el cas.
No, perquè hi ha un torero que va a la llista electoral dels Ciutadans, sí. I una, saps què vull dir? Jo l'he d'utilitzar, aquesta paraula.
I tant. Seria molt maco, això, de llevar un mot del diccionari i, per aquesta causa, ja que desaparegués una determinada pràctica que és il·legal,
no
injusta,
passa, no
immoral.
Passa, això.
Però no passa. A mi m'agradaria molt, però el poder de la secció filològica encara no arriba tan lluny.
No aneu tan sobrats que això no us passarà.
No.
Escolta'm, Nicolau, recordo que molt a l'inici d'aquest espai va haver molta moguda, molt de rebombori a les xarxes, perquè el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola incorporava l'expressió sexo dèbil,
sí,
en el sentit de dones, i
sí,
molta gent demanava que desaparegués del diccionari. Aquesta sí, sí que seria una cosa a desaparèixer, diguéssim, no?
Sí i no. Ho vull explicar perquè no hi hagi confusió. Això que el conjunt de les dones les anomenin sexe dèbil, sí, això és una desgràcia. És una desgràcia moral i no n'hi ha dret. Però sí que és cert que hi ha un tipus d'escrits, sobretot molt del segle XIX, o principis del segle XX, que porten això. És clar, si quan queda el diccionari sexe dèbil referit al conjunt de les dones, no s'ha d'entendre que el diccionari promou que es digui tal cosa. Hi ha moltes paraulotes també al diccionari. El que s'ha fet en el cas del català és afegir una nota actualment a l'entrada al vell sexe o sexe dèbil, diu, com a significat, les dones, i afegeix immediatament, dit sovint discriminatòriament, que sàpiga la persona que faci servir aquesta expressió que la fa servir amb un ús discriminatori.
Jo ho prendria com un insult, això.
Oh, i jo també. Quan diuen sexe dèbil referit a les dones, jo crec que això és un insult a les dones, i estic perfectament d'acord. Però és que els insults són al diccionari, perquè la llengua conté insults, no vull dir desgraciadament, perquè la llengua s'ha d'adaptar a tota l'activitat humana i doncs també ha d'introduir accents.
Sí.
Però vaja, això de sexe dèbil, fixa't que té un ús avui en dia pràcticament ridícul, no perquè el diccionari aparegui d'una manera o d'una altra, sinó perquè afortunadament la societat ja ho veu, que això és ridícul i tendeix a no dir-ho, afortunadament.
I més coses. A veure, quines altres novetats hi ha al diccionari?
Bé, aquesta vegada s'introdueixen, em sembla que són 15 paraules noves, i després es fan modificacions d'haver 175 entrades que ja existien. I entre les paraules noves que hi apareixen hi ha algunes novetats culturals, com és el bitcoin, i després també hi ha cassolada, que en van parlar, i enya.
Però ja tenim enya, però en canvi ella no?
No, perquè enya s'ha introduït per referir-se al graf del castellà, a la lletra del castellà. La definició diu lletra castellana i posa com s'escriu. Fixa't que hi ha altres lletres d'altres alfabets al diccionari. Per exemple, hi ha lletres de l'alfabet hebreu, com Aleph o Ain, i diu lletra hebrea i diu el nombre de la lletra en el sistema alfabètic de l'hebreu. O també surten Nim, Kaf, Ra, Sat, Ta, que són lletres de l'alfabet àrab, i igualment les lletres de l'alfabet grec, no? És això. I doncs, aquesta enya és perquè és una lletra d'un alfabet europeu, que és l'alfabet castellà, i per això mateix.
Escolta'm, Nicolau, de cassolada n'havíem parlat, eh?
Sí, de cassolada n'havíem parlat. Cassolada s'hi ha afegit, sí, és això que sentim, s'hi ha afegit una excepció, perquè, òbviament, coneixíem la cassolada com un determinat plat, una especialitat culinària, però ara s'ha introduït cassolada amb el significat de manifestació de protesta consistent a fer repicar cassoles o altres atuells metàl·lics percudint-los insistentment.
Sí.
I poso un exemple. Aquesta cassolada, aquesta paraula, va ser el neologisme de l'any 2017.
I el del 2018 va ser una... Quina era? No me'n recordo.
Sí, sororitat.
Sororitat. Encara aquesta no s'ha introduït al diccionari, no?
No. El procés de modificació del diccionari és un procés llarg, n'han d'estar molt segurs. L'Institut d'Estudis Catalans, i en particular la secció filològica, té veus de tot el territori i de totes les especialitats, però sobretot té un factor molt important que jo no em cansaré mai d'elogiar, i és que quan hem de prendre una decisió anem molt segurs perquè tenim un cos tècnic molt bo. I aleshores ho passen i ho repassen, ho miren, miren altres diccionaris de la Romània i d'altres llengües, miren quina és la història del mot, i al final, quan es pren una decisió, n'estan molt segurs. Però això té un cost en termes de temps. O sigui que sonoritat arribarà, però encara no.
Però cada quan s'actualitza el diccionari?
El diccionari no s'actualitza d'una manera així sistemàtica, però des del 2007 fins ara hi ha hagut 7 modificacions, que, per cert, per allò de la transparència, si algú les vol veure, pot veure totes les llistes de mots nous i de definicions modificades que s'han introduït. És molt fàcil. Basta anar a l'adreça DLC, que vol dir Diccionari de la Llengua Catalana, dlc.is, que vol dir Institut d'Estudis Catalans, .cat, dlc.is.cat. I a l'angle superior dret de la pantalla veurà modificacions del DIEC 2. I obrint aquest enllaç, li sortiran 7 enllaços, documents, PDF, on podrà veure tota aquesta riquesa. Podrà veure la nostra tasca, bàsicament, que jo crec que és bastant complexa.
Però a veure, Nicolau, aquestes modificacions, ara parlàvem del sexe dèbil, de la cassolada, de les sororitats, moltes vegades tenen a veure amb que amb les mobilitzacions, reivindicacions socials, amb el que hem viscut els darrers temps, o amb una certa tendència a reivindicar determinades coses, és així com es transforma la llengua també, no?
Sí, i tant. Jo sempre, quan em diuen si per fer visible algun determinat fenomen, algun determinat grup, no hauríem de canviar la llengua, i aleshores jo sempre rufo el nas quan es tracta de canviar la realitat en la llengua. Però el que és segur és que quan la realitat, quan la societat canvia, la llengua sí que hi va darrere. I aleshores sí que es canvien coses. Mira, ara mateix, si volem un tema d'actualitat, assistim setmanalment a aquestes protestes que es diuen Divendres pel Clima, i s'han començat a sentir veus que també reclamen que es diguin les coses pel seu nom.
Ja. Però què vols dir, que no les diem bé?
Mira, una de les coses que demanen que es canviï és aquesta expressió, que pràcticament ja no ens fa efecte de tant sentida com la tenim, que és canvi climàtic. I en lloc de canvi climàtic es demana que diguem emergència climàtica.
I la connotació no és la mateixa, la veritat és aquesta.
No, perquè quan un diu canvi climàtic, sembla que, mira, és una cosa que va passant i que no té
que no passa
més importància,
res, no passa res, va fent.
Ja ens ho diran. En canvi, emergència climàtica ens impulsa a actuar. Sembla que els primers que han començat a parlar d'això en públic són els editors del diari The Guardian britànic. Ja. I aleshores han recomanat als seus redactors que parlin de crisi climàtica i no de canvi climàtic, no? Yeah. Perquè ens avesem a veure que estem davant d'una situació que reclama solucions.
Ja, yeah, perquè clar, és lògic que a mesura que ha passat el temps amb això, el canvi climàtic ja no és suficient per poder realment advertir a la població de la situació en què estem. Però quins altres canvis recomanen?
N'hi ha que els trobo molt adequats. Per exemple, en lloc de parlar de escèptics climàtics, com aquell cosí que era catedràtic a Sevilla, en lloc de parlar d'escèptics climàtics, recomanen parlar sempre de negacionistes climàtics. Clar, això ens posa en línia amb allò dels negacionistes de l'Holocaust, no? Sí. És a dir, que quan un recomana que es digui negacionistes climàtics, ja pressuposa que això de l'emergència climàtica és de debò. I que n'hi ha uns que s'entesten a dir que no. Per cert, que negacionisme és un neologisme.
Encara per tant, nosaltres això ho hauríem de començar a fer, no?
Sí. Ja han començat a sortir veus aquí. Així, tant a La Vanguardia com a l'Ara, Magí Camps i Albert Planu a l'Art, que sí, són responsables lingüístics, sí, sí, ho han començat a demanar. És una opció editorial, però no està gent malament, ja ho veig molt bé.
Ho veus bé, però creus que té efecte? Sí.
Sí.
Sobretot jo, si els mitjans hi ajuden, no?
És que jo no ho veig tant com un efecte, sinó com un resultat. Ja. O sigui, els mitjans de comunicació, que són part, naturalment, de la nostra societat, s'ha detectat una nova consciència social. I aquesta nova consciència social fa que avanci la llengua. Per cert, això de canvi climàtic també va ser una espècie d'invent, perquè fins al 2003, sobretot, es parlava d'escalfament global.
Sí,
I aleshores...
Oh, Nicolau? Oh! Hem perdut el Nicolaus. Ara que li anava a preguntar si aquest concepte s'hauria d'incorporar al Termcat, perquè, de fet, tenim el Termcat precisament al Centre de Terminologia per incorporar aquests conceptes, aquests canvis de, ara ell deia, l'escalfament global, condicions climàtiques, zones climàtiques, factors climàtics, tot això s'ha anat incorporant a mesura que ho hem anat fent servir. No recuperem el Nicolau, ni per dir-li adeu, no el recuperem.
Sí.
Ah, Nicolau,
Sí.
Home, anava a dir, ara em deien que no et recuperava, em dic, ni per dir-li adeu.
Estic recuperat.
Molt bé, molt bé.
Simplement parlàvem d'això,
de la importància. Jo ara estava preguntant pel Termcat, perquè tot això al cap i a la fi deu sortir allà, no?
Sí, el Termcat, sobretot per aquestes coses així molt d'especialitat, són els primers que donen la idea i després... Després es fa tot l'estudi que he dit abans i al final això acaba el diccionari normatiu.
Una feinada de boig, perquè teniu 60 milions de mots en observació dins del seu hàbitat natural.
Sí, 60 milions de mots que provenen del corpus textual informatitzat de la llengua catalana i que alimenten el diccionari descriptiu de la llengua catalana, que és aquell que porta tot el que du la llengua amb independència que ho hàgim declarat oficial o no oficial.
Doncs, Nicolau Dols, moltíssimes gràcies per aquest Paraula d'Acadèmia d'un Extraordinari. Que tinguis un bon dia, que vagi bé.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Adéu.
Obra Social La Caixa dona suport a les activitats de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.